La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Passen 6 minuts de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa la caravana i obrir les portes a qui, Núria?
Doncs el doctor en Filosofia, Teologia, Pedagogia i Història, Francesc Torralba. Actualment és catedràtic acreditat de la Universitat Ramon Llull i, a més, imparteix cursos i seminaris en altres universitats d'Espanya i Amèrica. Compagina la seva passió per educar amb la d'escriure i també la de divulgar el seu pensament. Al llarg de la seva trajectòria ha escrit un centenar de llibres, alguns dels quals han estat traduïts a diverses llengües, i per si fos poc ha rebut diferents premis i reconeixements. Entre les seves obres més llegides hi trobem El sentit de la vida, No passeu de llarg, El valor de tenir valors o Saber dir no. I avui puja a la caravana per presentar-nos el seu últim treball, el llibre L'ètica algorítmica, un llibre que, per cert, s'ha endut el Premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic.
Gràcies, Núria. Francesc Torralba, molt bona tarda.
Bona tarda.
Segon premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic, Francesc Torralba, que ens presenta L'ètica algorítmica d'edició 62. Jo crec que les paraules les hem de començar a entendre i entendre bé, i que hi ha paraules que a vegades adopten un sentit confús, tot i que tots sabem de què estem parlant. Quan parlem d'ètica, ben bé de què estem parlant, professor Torralba?
Estem parlant d'una branca de la filosofia, que en diem filosofia pràctica, que reflexiona sobre les nostres accions, els nostres conductes, sobre allò que fem, mirant de discernir què és allò bo d'allò que no és bo o que senzillament és terrible. Per tant, és una branca de la filosofia que analitza o reflexiona sobre la nostra acció, allò que fem en el món.
I si parlem d'ètica algorítmica?
Doncs reflexiona sobre màquines dotades d'intel·ligència artificial que prenen decisions en la vida social, en la vida laboral, en la vida de lleure, i que són circuits programats per tecnòlegs, però que determinen bona part de les nostres conductes. Per exemple, en l'àmbit laboral o en l'àmbit de la recerca de parella. Moltes persones que cerquen parella per plataformes, doncs, ho fan a través de màquines que van cercant aquella persona més adequada a partir de les dades personals que un ha oferit.
Per tant, tenim una vida massa algorítmica?
Tenim una vida que cada cop està més determinada per les màquines dotades d'intel·ligència artificial. Això no ens n'adonem, però estem cedint cada cop més la nostra llibertat i la nostra facultat de decidir artefactes que prenen decisions per nosaltres respecte a molts temes. Poso un exemple, no? El tema de la contractació de, posem per cas, el director, doncs, què sé jo, no? De màrqueting digital. Això ja no ho fa una persona. Això ja no ho fa un grup de persones. Això ho fan màquines. I el tema està quins criteris tenen aquestes màquines a fi d'evitar biaixos, a fi d'evitar la projecció de tòpics, estereotips, prejudicis, que al final generen terribles injustícies i discriminacions.
Clar, quan ens parla sobre màquines, professor, entenc que vostè va publicar un llibre anteriorment, no? Ara ens ho deia la Núria, ens ho explicava, que es deia El valor de tenir valors. I és precisament el que no tenen aquestes màquines, no? Els valors.
Aquestes màquines tenen uns circuits, tenen uns programes que els hi han posat tecnòlegs i que actuen conforme a aquests programes. I, per tant, sí que els hi han posat uns criteris, uns determinats tecnòlegs, però no són màquines dotades de consciència, dotades de capacitat de reflexionar. Nosaltres, quan prenem decisions, ens angoixem, a vegades ens sentim culpables, a vegades ens sentim satisfets, discernim en cada moment què és el millor. Aquestes màquines actuen programades, i el que reivindico en aquest llibre és que hi hagi una transparència respecte a quins criteris són els que estan incrustats en aquests algoritmes a l'hora de prendre decisions. I això no ho sabem. Hi ha molta opacitat. I al final dius, la màquina ha decidit això, la màquina ha triat aquell, ja, però per què l'ha triat? En base a quins criteris ha triat aquest i no aquella altra persona? Per tant, sí que tenen una sèrie de criteris incrustats. El tema és quins, i si aquests són realment justos, són alliberadors, són socialment positius, són ecosensibles o no.
Clar, ara em deia, discernir què és el millor, eh? El mal menor serveix com a ètica? És a dir, per exemple, m'explico, s'ha posat a debat moltes vegades sobre la taula que ja hi ha cotxes que funcionen de manera autònoma, funcionen absolutament sols, i estan preparats per, si atropellen algú, abans que això es faci possible, aturar-se. Sí. Ara, la pregunta és, si davant d'un creuament, per exemple, ja sé que me'n vaig a una situació hipotètica, però això pot arribar a passar. Si abans d'un encreuament o atropellem un infant o atropellem una senyora gran, la màquina ha de decidir.
Exactament. Aquest no és un tema de ciència-ficció. Aquest tema va estar sobre la taula de l'Institut de Tecnologia més important del món, que és el MIT, amb seu a Boston, i precisament és allà on s'estan dissenyant cotxes autoguiats i que hauran de prendre decisions amb una cruïlla, com tu dius, no? L'argument del mal menor és clàssic en ètica. Vol dir, vas, no pots fer el millor, però has de fer el menys perjudicial. Ara la pregunta és, i qui diu que és el menys perjudicial? Perquè en el cas d'un nen i d'una dona de 90 anys, clar, molt fàcilment molts diran, home, primer si ha de aixafar algú aquest cotxe, la dona de 90 anys. Ja, però això té un nom que es diu ageisme, discriminar una persona i la seva dignitat pel fet de que té 90 anys. Em pot donar algun altre tipus de raó? Perquè tots tenim la mateixa dignitat i hem de ser tractats amb igualtat. Llavors, clar, el problema està en quins criteris hi posarem. I a mi el que em fa pensar molt és que molt sovint no hi ha un debat públic sobre això. I, per tant, que no hi ha una alfabetització digital, no hi ha una prou reflexió sobre els drets digitals, no hi ha una prou reflexió sobre l'impacte que tenen i tindran aquestes màquines, aquests artefactes tan poderosos a la nostra vida personal, laboral, la vida de lleure, la vida afectiva sexual, i el que es tracta és, sobretot, de transparència, equitat i que aquests criteris estiguin inspirats almenys en l'esperit i la lletra de la declaració.
Clara m'ho deia, que troba a faltar o que hi ha una manca de debat públic en una societat on hi ha de sobres informació, no? I sembla un paradigma tot plegat.
Sí,
no?
És una paradoxa, perquè tenim més informació que mai. No vol dir que sigui neutra, no vol dir que sigui clara, no vol dir que sigui veraç, tot el contrari. En aquest immens mare magnum d'informació hi ha postveritats, hi ha fake news, hi ha pensaments tèrbols, hi ha missatges completament ambigus, però és veritat, hi ha una massa d'informació enorme. El que passa que els processos de alfabetització tecnològica són lents, és a dir, hi ha un grup que és el més jove, que és un grup que s'inicia molt ràpidament això, perquè s'ha trobat com el peix a la peixera, ja s'ha trobat amb tot aquest univers, però hi ha un target de població important, que en diem la bretxa digital i la bretxa tecnològica, que estan al marge. I, en canvi, aquestes màquines els segueixen influint i segueixen marcant les decisions. Per això cal un procés d'alfabetització important, de divulgació important, perquè, si no, el poder cada cop el té el tecnòleg i el que volem és que el poder el tingui el poble i que siguin democràcies reals, participatives, i no tecnocràcies només per ús i consum dels iniciats en la tecnologia.
És perillós que algú com Elon Musk controli una xarxa social com Twitter?
És perillosíssim, perquè té un poder enorme, no només econòmic, sinó un poder d'influència enorme, i al final haurà de marcar uns criteris. Qui deixa estar a la xarxa o no, quins continguts o no. I això, és clar, aquest home no és neutre ideològicament, com ningú és, certament. I, per tant, pot ser que li interessi alguns continguts, doncs, donar-hi molta força, i això afectarà milions de persones que es mouen per aquesta xarxa i d'altres que quedin eclipsats o exclosos perquè li són subversius o li són senzillament perillosos pels seus interessos. Això és perillós, certament, no? Per això a mi em sembla que és important que hi hagi òrgans de deliberació d'ètica de la intel·ligència artificial, és a dir, que hi hagi àmbits on es pugui reflexionar de manera interdisciplinària i amb altres ideologies sobre quins criteris han de regir-se amb una xarxa tan important com Twitter, no? És a dir, qui s'accepta i qui no? Quins continguts estem disposats a acceptar i no? I això no pot fer un sol individu i només a partir dels seus criteris perquè és molt poderós econòmicament.
És clar, si com a societat som conscients que la tecnologia comença a ser un perill, i ho dic més per les famoses compra-venda de dades, per exemple, de moltes empreses que usen aquest tipus de tecnologia, la pregunta és per què les continuem fent servir?
Perquè també ens obren enormes possibilitats. És a dir, jo crec que no hem de fer un discurs tecnofòbic. Jo hi tinc tendència, no? Però hem de ser capaços també de reconèixer que la tecnologia ens permet millorar la qualitat de vida de moltes persones, grups vulnerables, millorar les comunicacions, millorar la nostra relació educativa, el món de la sanitat, el món... O sigui, no hi ha dubte que ens obren moltes portes i moltes possibilitats i ens donen unes prestacions enormes. Però té un costat fosc, té tot un costat ombrívol, aquest desenvolupament, i el que hem de ser clars és de garantir que els drets hi siguin per tothom i que la tecnologia no vagi en contra el progrés integral dels pobles i de les persones. I això no es farà sol. És a dir, a la xarxa trobes el millor i el pitjor. Pots trobar la Capella Sixtina, pots trobar un quadre de Dalí i pots trobar el càntic espiritual de Joan Maragall o de Sant Joan de la Creu. Però també pots trobar piles de pornografia que fan que els nois i noies s'iniciïn a la sexualitat, a vegades, a través del consum de pornografia digital, el qual és terrible pel que fa al seu equilibri emocional, al seu desenvolupament afectivo-sexual. Per tant, hem de ser capaços de posar límits. Ara no els pot posar un sol individu. Els hem de posar en col·laboració i hem d'arribar a uns mínims comuns. El problema és que això és transnacional. No estem parlant de Catalunya, d'Espanya, de França. El món digital és transnacional i la tecnologia també. Per tant, això encara ho fa més complicat, perquè necessitem una tecnoètica global. Ja, i com es fa això? Aquesta és la pregunta.
Li va fer la mateixa, eh? Com es fa això?
Doncs tenim una font d'inspiració, que és la declaració. La Declaració Universal dels Drets Humans, malgrat que no és consensuada per tota la humanitat, és el text de naturalesa ètica més consensuat des de l'any 1948. Per tant, allà hi ha un focus d'inspiració, que fa referència a igualtat, fa referència a intimitat, fa referència a llibertat, fa referència a unes paraules clau que no podem perdre, no? I que haurien d'inspirar els drets digitals. És a dir, vostè com a internauta no hauria de perdre el dret a la intimitat, no hauria de rebre mentides descarades, no? No hauria de veure com la llibertat d'expressió s'utilitza per mentir. Hi haurien d'haver uns mínims, especialment quan l'internauta és un grup vulnerable, com un infant o com un adolescent, que això estigués preservat, no? I això és el que hem de garantir amb aquest desenvolupament tecnològic. Per tant, el meu pensament, que quedi clar, no és no a la tecnologia, és sí a un desenvolupament tecnològic humanístic, fidel a la declaració i que sigui, en certa manera, un progrés tecnològic acompanyat d'un progrés social i d'un progrés integral humà de les persones i dels pobles.
Clar, en aquest llibre, professor, L'ètica algorítmica, editat per Edicions 62, ens proposes un enfocament ètic d'aquest món, marcat, com ara ens deia, per les xarxes socials, la robòtica, la maquinització, el poder de les dades, de la informació. L'evolució de les tecnologies ens ha convertit d'alguna manera en una societat més superficial?
Ens ha convertit en una societat més dispersa. És a dir, hi ha tanta informació, tanta estimulació audiovisual, tantes pàgines, tants influencers, i tothom vol vendre el seu missatge, que ens convertim en saltimbanquis, que anem d'una pàgina a l'altra, i ens és molt difícil aprofundir en una àrea. Això ho veiem especialment en la generació més jove. Tenim a l'aula alumnes molt dispersos, amb molta dificultat de concentrar-se en un aforisme, en una paràbola, en un text, en un quadre, en una proposició. Per què? Perquè la seva ment aviat es cansa i va d'estímul a estímul. Llavors, això va molt lligat a la frivolitat, certament, i a la banalitat, perquè per conèixer bé alguna cosa, el que sigui, un objecte, un poeta, un filòsof, una teoria, on s'hi ha d'estar estona, eh? I ha de tornar-hi una i altra vegada, i ha de persistir. Però si hi ha tanta estimulació, és molt difícil fer això, perquè aviat veus una llum que et crida l'atenció, sents algú que ha donat un exabrupte que et crida l'atenció. Tot el que al final vas surfejant, vas d'un lloc a l'altre, però no penetres en res, no aprofundeixes en res. I això té una conseqüència, que és crisi de profunditat. I, per tant, sí, jo crec que en gran part ens fa més banals, més frívols i més superficials.
Ja ho saben els oients que quan parla Francesc Torralba estaria hores i hores preguntant-li qüestions, perquè quan parla és d'aquelles persones que et fa pensar tant que no et dona la resposta, sinó que tens 10.000 preguntes més. Hauríem de definir-nos a nosaltres mateixos què és la llibertat, però malgrat això, la tecnologia ens fa més lliures o menys lliures?
Jo els hi preguntava als meus estudiants, 80 nois de 19 anys en un centre de la Universitat Ramon Llull, si el mòbil els havia fet més lliures o més esclaus. La resposta a tots va ser ambigua. Diu, no neguem que en molts aspectes ens ha fet més lliures, però també molt més esclaus. I alguns d'ells van reconèixer fins i tot el que en diríem tecnoaddicció o tecnodependència. Vol dir, nosaltres ja no podem fer la nostra vida sense el mòbil, ja no podem moure'ns sense el mòbil, i quan no el tinc, experimento la síndrome d'abstinència, per tant, el desassossec, el neguit. Llavors, jo diria que la resposta és ambigua. en molts casos ens ha alliberat, ens ha permès fer coses que no podien fer els nostres avis i les nostres àvies, i ens ha permès, doncs, entrar en comunicació amb persones i amb cultures molt llunyanes sense moure's de casa, però en altres punts ens ha fet molt dependents. Tan dependents que quan falla no sabem per on orientar-nos. I en aquest sentit som molt més dependents que els nostres avis, que els nostres pares, i els nostres fills ja ho són més que nosaltres. Per tant, amb això hem guanyat, hem perdut autonomia, hem perdut autodeterminació. Som més dependents. En moltes feines ja no es pot treballar si no hi ha aquell artefacte tecnològic que avui aquí no es treballa, no? Home, això no és bo. Però, per altra banda, aquell artefacte ens permet treballar molt més ràpid, molt més acceleradament, arribar a molts més llocs i, a més, amb cost zero, o amb cost pràcticament zero. Clar, això és fantàstic.
Jo crec que arran de la pandèmia estem parlant de moltes paraules de les quals hauríem d'haver debatut molt abans, però sortosament han sortit, sí, quan sigui, i en podem parlar tranquil·lament, com, per exemple, la sociabilització. S'ha perdut sociabilització en aquest sentit?
És el que es diu molt sovint. Hem perdut la sociabilització amb els propers, però hem guanyat la sociabilització amb els llunyans. És a dir, trobes un matrimoni i dos fills en un restaurant mentre esperen el plat que els arriba, cada nus que està enganxat al seu mòbil, i estan comunicant, el pare amb temes de feina, la mare potser té temes de feina, la filla, doncs, amb una xarxa amb amigues de l'institut, i el fill, vés a saber, amb amics d'un club esportiu. Quan arriba la pizza, tots deixen el mòbil i segueixen menjant i parlen una mica. I llavors esperen el postre i passa el mateix. Per tant, ens comunica amb els llunyans, però ens separa dels propers. I això ho veiem a restaurants, ho veiem a estacions de tren, ho veiem a aeroports. Per tant, jo no diria que ha fet entrar en crisi la sociabilitat, però sí que amb els més propers hem aixecat més murs. Però, en canvi, potser aquell home està escrivint a algú que està a Xile o està a Holanda i ho està fent des de l'estació de Sants o des de l'estació de Puigcerdà.
Clar, abans ens preguntàvem si la tecnologia prenia decisions sense valor o qui és qui li donava el valor a la tecnologia, però escoltant-lo ara mateix sí que pren sentit aquella frase que la tecnologia està decidint per nosaltres.
Sí, cada cop
si
més.
Si més no, el temps.
Cada cop més, perquè li hem atorgat aquest poder. I, a més, la tecnologia cada cop li hem entregat gratuïtament un munt de dades personals i cada cop decideix més en virtut dels teus gustos, del teu poder adquisitiu, dels teus hàbits, i fa una anàlisi i diu, tenint en compte aquest tipus de persona, aquest nivell adquisitiu, on va anar l'any passat de vacances, què li agrada, doncs aquest any el que ha d'anar és a un d'aquests tres hotels. I ja t'ho posa sobre la taula. De tal manera que, certament, t'ho facilita, però, clar, et perds un món, perquè tu has renunciat a prendre decisions per tu mateix i has delegat aquesta facultat a una màquina. Però, és clar, amb això et perds un món, perquè potser la màquina, a partir d'aquestes dades, pren una decisió, però tu potser haguessis pres una altra, intuïtivament, o senzillament de manera espontània. Per tant, si estem delegant aquesta facultat, perquè tampoc ens agrada angoixar-nos i haver de pensar a fons què pensem i què decidim, sinó que ho faci la màquina.
Clar, Francesc Torralba, en aquest llibre, en l'ètica algorítmica, ens proposa molts i molts temes basats en la tecnologia, en l'ètica. En el llibre ens parla també de tecnologia i democràcia. Com es relacionen aquests dos termes?
Molt, molt, perquè, és clar, la democràcia és el poder del poble, no? Però el poble, si no està alfabetitzat i no és molt crític i no és molt conscient de la ideologia o ideologies que circulen per les xarxes, d'allò que li volen vendre subtilment, doncs fàcilment queda completament esbiaixat. Poso un exemple, no? Quines notícies falses corren, no? Doncs a vegades es pretén que corrin notícies falses d'un determinat polític per desacreditar-lo. Després de les eleccions es demostra que allò no era veritat, però el cas és que ja ningú l'ha votat, o molt pocs, perquè, clar, amb aquesta mala fama, com votarem aquest home? Ja, però veus, aquest vot ha canviat de signe perquè algú, o moltes màquines alhora, van començar a enviar aquests missatges a la xarxa dient que aquest home, doncs, què sé jo, havia corromput, o havia estat corromput, o era infidel a la seva parella, o qualsevol element que pogués, denigrar la seva reputació. Per tant, té una importància, no? Les fake news debiliten molt la democràcia, la trituren, no? Per això hem d'exigir veracitat. Hem d'exigir que el missatge sigui veraç i, per tant, que s'adecui a la realitat I el que no ho faci així, se l'ha de sentenciar. Hi ha hagut una sentència exemplar, que se n'ha parlat molt poc, no? Que un guàrdia civil sigui sentenciat perquè ha fet córrer una notícia segons la qual aquell menor no acompanyat era responsable d'un acte delictiu i que aquest home se'l condemni, és una bona notícia, perquè vol dir, escolti, no és barra lliure. La xarxa no és barra lliure. El món digital no és barra lliure on vostè, emparant-se en la llibertat d'expressió, pot dir el que vulgui. Si diu mentides i es verifica que ho són, haurà de pagar davant de la societat, penal o civilment. Per tant, sí, hi ha d'haver veracitat perquè sigui una democràcia real.
Parlàvem de democràcia, parlàvem de tecnologia, parlàvem abans dels cotxes amb aquells relats que semblaven de ciència-ficció i el professor Torralba ens deia no és tant de ciència-ficció perquè això ja està passant. Esclar, si parlem de ciència-ficció i tecnologia, hem de parlar també de l'àmbit mèdic. I en l'àmbit mèdic, com marquem l'ètica? És a dir, té certa por, professor Torralba, que en l'àmbit mèdic es traspassin límits ètics i morals?
És un debat típic de l'aplicació de les biotecnologies en la vida humana, no? És una possibilitat. També és veritat que, gràcies a les tecnologies, estem guarint de persones i estem allargant molt la vida de les persones, cosa que era impensable fa 50 anys o fa 100, no? Per tant, també és ambivalent, no? Aquest nen que ha nascut sense una extremitat, li podem posar un braç biònic o una cama biònica i podrà córrer, saltar, pedalar o tocar el violí. I això és gràcies a les biotecnologies. Ara, a la vegada, també podem fer alteracions en la persona, com modificar el cromosoma X o Y del que naixerà, per determinar si vull que sigui un nen o una nena, no? Per tant, el que hem de pensar és quins límits ha de tenir l'aplicació de les biotecnologies, no només amb els humans, també amb els vegetals, també amb els animals i, per descomptat, amb els humans. I això és un debat que ha de ser social, que ha de ser ampli, que ha de ser interdisciplinari i que ha de ser global, perquè si aquí no es pot fer, ho aniré a fer en un altre lloc on es pot fer. I, per tant, senzillament, serà una qüestió de desplaçar. I el ric ho podrà fer. Per tant, el que té diners, el que és ric, diré, bueno, és problema que els AMIBA hi ha una legislació o una legislació bioètica o biodret molt restrictiu, me'n vaig a un altre país, ho faig allà i torno. El que hem de garantir és equitat. I el que hem de garantir és que les biotecnologies posin al servei de la curació i del bé de les persones i que no siguin objecte de, això, d'arbitrarietat o senzillament de desitjos molt capriciosos, no?
Tot i que m'ho responia abans, doctor, queda res, minut i mig, però sí que voldria preguntar-li per últim, perquè em deia abans, aquests debats són necessaris que es posin sobre la taula, que la societat en parli, que cadascú en digui una mica la seva. La societat li dona la suficient importància necessària a aquests pensaments filosòfics?
No, més aviat no, o més aviat poc. I això també en tenim responsabilitat els que ens diem filòsofs o pensem en públic, no? Hem de fer aquest esforç de fer arribar aquesta reflexió al poble, a la gent, no? A través de textos que siguin intel·ligibles, que puguin arribar, que no siguin feixucs, que no siguin durs, que no siguin durs d'arrossegar, no? I per descomptat també és veritat que l'interès molt sovint és cap allò que en diríem l'espectacularitat, l'exabrupte, allò que no fa pensar, no? És a dir, la reflexió i el pensament no estan de moda. Però, no hi ha dubte, que hi ha qui té més art de fer pensar i d'estimular el pensament, no? I jo crec que això és un exercici que hem de fer, perquè si no tenim una societat adulta, una societat infantil o polaritzada, la pots portar allà on vulguis, segons l'interès del que regeix aquella xarxa.
Dit d'una altra manera, som en una societat fast food i això convida poc a la reflexió.
Clar, perquè som fast food, però també fast think. I pensar ràpid és no pensar. Menjar ràpid també és menjar malament. I no processes bé, ni gaudeixes, ni digereixes, ni hi ha conversa. Però pensar ràpid és una contradictio in terminis. És com un oxímoron, és com dir cercle quadrat o quadrat circular. Miri, escolti, és una cosa o l'altra. I si es pensa, es necessita temps, reflexió, anar, tornar, divagació, anàlisi, crítica. I el pensar ràpid és impossible.
Per cert, deixeu-me que feliciti a Francesc Torralba perquè aquest llibre, com dèiem a l'inici, ha rebut el segon premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic. Què ha significat un premi com aquest per vostè?
Home, molt content, la veritat, perquè, és clar, és un premi que atorga la Real Acadèmia de Bones Lletres, que és l'acadèmia més antiga que té Barcelona, i a més, amb Edicions 62, i els membres del jurat eren persones molt qualificades. Per tant, molt content, molt agraït. Avui el presentem, justament, a la Real Acadèmia de Bones Lletres, a 7:45 del vespre, i jo estic molt content de que hagin contemplat aquest original com a possible, vaja, com a guanyador d'aquest premi.
7:45 del vespre que es presenta aquest llibre, que de veritat val molt la pena, L'ètica algorítmica, editat per Edicions 62. Professor Francesc Torralba, com sempre, un plaer.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Torna la festa a Ràdio Estel amb Francesc Marginet. T'ha agradat això o no?
Hola, què passa, Juan? Com estàs?
No. Ai, que bé. Què vols dir amb això?
Et deia, avui tinc un dia maco, eh?
Sí?
Sí, és dilluns. Els dilluns normalment tinc dies dolents, però avui és un dia maco.
Doncs hi ha un cel... Mira,
hi ha un cel
sempre ho he volgut dir pels mitjans de comunicació i mai s'ha donat l'oportunitat. Avui ho puc dir.
Digue-ho.
Hi ha un cel rúfol.
Hi ha un cel rúfol, és veritat, hi ha un cel rúfol, però...
Sí o no?
T'he de dir que a mi el cel rúfol, quan hi ha sequera, m'agrada, perquè vol dir que...
També és veritat.
Que es planteja alguna cosa.
També
estic content perquè, mira, també porto uns clínics que són dels Barrufets.
No enganya ningú,
Són divertits.
No
enganya ningú. Sí, sí,
Qui surt aquí? Un Barrufet amb, amb una barretina de palla, una cosa estranya.
I per què vaig anar a casament, també, aquest cap de setmana?
Sí o no?
Sí, aquestes coses sempre...
Quants casaments sempre tens animen. Per setmana?
Bueno, és l'època, és l'època ara.
És l'època?
Bueno, jo tinc una edat que és l'època. No sé si t'ha passat a tu ja a l'època.
Vols dir que la dels jovens acostuma a ser principis d'estiu?
És la dels jovens que s'estan començant a quedar calvos, l'època, que és la meva. Que
per relliure bé, eh?
Sí.
Ja em fas carona.
Abans, o sigui, dissabte la va relliure bé, diumenge ja no.
Ja no.
Bueno, què tal? Bon dia, Joan, com estàs? És que ho poso aquí
bona jo. Bona tarda.
Bueno, és allò, bona tarda, bon dia, no se sap.
Bé, no ens queixem. No ens queixem.
Abans que m'ho deixi, la setmana passada, quan vam fer la Lotoagenda, no vaig parlar d'una festa que es feia aquest cap de setmana i que em sap molt greu no haver-la dit, perquè és una de les meves festes preferides, que és a la Fira de la Ratafia de Santa Coloma de Farners.
Home!
Ens la vam deixar.
Home, amb personatges il·lustres.
És una informació que ja no us servirà.
Quim Torra inclòs.
Exacte, perquè és de per allà. Ja no us servirà aquesta informació, perquè és això, va ser aquest cap de setmana passat.
Sí.
Però...
És veritat. Si voleu anar, guardeu aquest programa per l'any que ve.
Exacte, i volia fer esment de la festa. També quan tinguem més temps, ara no, perquè porto moltes coses. A més, avui comença el concurs.
Comencem avui, ja?
Sí, avui comença... Encara no he dit el nom del concurs.
No.
Tingues a punt el clímax. Perquè si dic la festa preferida de Catalunya... Efectivament, ara. Estàs atent, m'encanta.
Recordem que si ho dic jo, com festa preferida de Catalunya...
No sona.
No sona absolutament res.
No,
és que s'apaga fins i tot la música,
És la meva veu, és la meva veu.
Mira, la festa preferida de Catalunya. I fins aquí.
Molt bé, quins 2 segons de ràdio. La ràdio també es pausa, eh? Jo que parlo molt ràpid...
Els silencis.
Exacte. Ara no sé si eres el Núñez o el Basté.
Núñez sempre.
Escolti'm.
Digues.
Doncs això, un dia t'explicaré una anècdota, perquè he anat un parell de vegades allà, i en tinc una de...
Allà on
és? A Santa Coloma, parlàvem.
A la festa de Ratafia.
Exacte. Sí. I en tinc una de...
Què vols dir? Que avui no... Tenim temps, si vols.
No, avui no cal. De moment mantindrem la meva dignitat.
Diguem, vas acabar com aquest diumenge?
No.
Va,
Pitjor.
Jo no ho he dit.
Val.
Doncs va, avui sí, avui. A ver, que no estáis empezando el programa. Sí, ya comencem.
Rafi, buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes.
Usted sigue esperando a Risto Mejide, ¿eh?
Yo estoy esperando a Risto y estoy esperando que empecéis.
Algún día vendrá.
¿Que habéis visto a Risto cómo toca el piano? Hace un par de semanas lo viste ahí cómo tocaba el piano.
No faci parla.
Me encanta cómo toca el piano.
Sí,
aviam,
és
prou.
El nou Mozart.
Un moment, no estem parlant del Risto. Mira, avui comença la competició, eh? I avui per fi arribem al primer partidet, a la primera eliminatòria. I estarem una mica més a prop de descobrir quina és la festa preferida de Catalunya.
Estic nerviós, eh?
Jo també.
Sí, és veritat.
És el primer partit. Falten molts, ja ho sabrem en juliol, quina és la festa preferida.
Ets d'aquells que dius juliol o juliol?
Juliol.
Juliol, eh?
Depèn de si em vull fer molt puto o no, saps? Juliol o juliol, saps? Bueno, si em vull fer l'interessant.
Ah, val.
Dir juliol fa interessant.
Fa interessant, dir juliol? Sí. És com portar ulleres?
És com portar ulleres, i tant. Fa molt interessant portar... Fa interessant i fa miop portar ulleres.
Sí,
aviam, per començar tenim un enfrontament curiós, de dues festes molt allunyades entre si, que no tenen
curiós,
res...
És curiós,
és
la paraula.
És curiós, no tenen res a veure l'una amb l'altra. No tant geogràficament, sí, estan bastant lluny, però...
Molt lluny, si són a Catalunya, tampoc poden estar.
Exacte, tampoc poden estar, sinó pel tipus de festivitat que és.
Val.
Estàs a punt, Joan?
No.
Doncs comencem.
Està guai, eh?
Està molt guai. Comencem amb aquesta música perquè és del... avui s'enfronta al Mercat de Música Viva de Vic.
Home, un clàssic.
Que, com que, clar, Mercat de Música, tu diràs quina cançó li poso. Doncs he posat Oques Gràcies, que són de per allà a Osona, i sí. És música.
Bueno,
per alguns és música, per d'altres no sé. Bueno, és que jo no sóc músic, no tinc criteri. Per l'altra banda tenim el
Carles Vic, que t'has ficat sol en aquest jardí
molt,
i t'he deixat allà.
Sí, molt sol en aquest jardí. En qualsevol cas, està guai de les Oques Gràcies per presentar el Mercat de Música de Viva de Vic, que s'enfrontarà al Carnaval de Vilanova, que el deixem per després.
Va.
Comencem pel Mercat de Música Viva de Vic, un festival únic en el panorama musical no català, no. Internacional.
Ep.
Això ja li dóna punts.
Fem coses internacionals, els catalans.
Home,
fem coses.
El que passa és que ho intentem.
Sí,
un punt de trobada de tot el sector musical professional català, estatal i de més enllà i tot, com dèiem. Són 4 dies de música a cada cantonada de la capital. Allà, bueno,
no para, eh? 4 dies vol dir 4 dies.
4 dies que no, és que no para. Allà on vagi sentiràs música. Diré, potser és una mica pesat pels veïns, també. Saps aquella cosa?
És una setmana.
Fos, ja...
No arriba, de fet.
No arriba, són 4 dies.
Són 4 dies, imagina. És com aquell de... Sí. Ja en parlarem, eh? Però és com aquell veí de Gràcia de... És que les festes de Gràcia fan molt soroll.
Mira,
bueno,
vostè calli.
Viu
vostè
a Gràcia,
calli.
Clar, sap el que vull dir.
És una setmana a l'any. Sí. Mira, si es queixa del bar de sota, això ja és un altre tema.
Però que passa molt de trànsit a la Diagonal. Bueno, clar... Sí,
aquest és el veí de Gràcia.
És el mateix.
És el mateix veí de Gràcia.
Que es va mudant.
Ah, com que tu ets així, com de Gràcia.
A tot li troba lletjos.
Com que ets com de Gràcia,
sí,
saps?
Sí, és que me'ls conec.
Te'ls coneixes tots.
Sí.
Li podries posar nom i cognoms amb aquest que acabes de representar? No ho farem. En qualsevol cas, el Mercat de Música Viva de Vic té com dos eixos d'acció, aquest festival. Té l'objectiu, que no és gens fàcil, l'objectiu de la dinamització del sector cultural català en la seva internacionalització, estic citant literalment, i en la creació de nous públics.
Jo m'he perdut ja.
Jo també, jo no sé què vol dir.
Val.
Suposo que vol dir que hi hagi més gent que escolti música catalana.
Jo he sentit que té l'objectiu de dinamització, m'he imaginat el Duodinàmic Olla enmig.
Exacte.
Com que és de música...
Exacte, deu ser això.
No ho sé.
O també de poder fer arribar la música catalana arreu del món.
També.
Com, per exemple, jo què sé...
Oques Gràcies.
Oques Gràcies arreu del món. No, poca broma, hi ha música catalana que ha arribat arreu del món.
Sí, home.
Sí, el Pau Casals.
Macatalan.
Per exemple.
Stay Homes, també. Acabem de posar el mateix nivell Pau Casals que Stay Homes. Podria ser.
I espera't, i encara et diré una altra, la Rosalia.
Digue'm. Home.
La Rosalia és música catalana i és cultura catalana, també.
Sí.
No sé si va passar pel Mercat de Música de Vic, això ho haurem de buscar.
No ho sé.
Però en qualsevol cas...
Músics va passar.
El Mercat de Música Viva de Vic vol que tots els músics de Catalunya es transformin en Rosalies. O Pau Casals, depèn de la vessant, saps? Però, bueno, l'objectiu és arribar aquí. L'objectiu és arribar aquí.
Val. Està bé.
Per altra banda, t'he dit que hi ha dos grans eixos.
Sí.
Aquella frase tan llarga,
sí,
era només un.
Aquell de dinamització...
Exacte.
Sí.
El gran eix que vertebra aquest mercat i el fa incomparable són els grans concerts en directe que té en dos grans escenaris, un dels quals a la Plaça Major de Vic. La coneixes?
Home, aquella que coneixereu aquells que mireu el temps de TV3.
Sí.
Perquè està la càmera allà
exacte,
posada.
Hi ha la càmera.
I aquella de sorra.
Exacte. És un, allò és un espai incomparable. Bàsicament perquè per travessar allò, vull dir...
Incomparable.
T'has de posar xiro, que és per travessar aquella plaça, eh? Vull dir, és llarga, eh?
Sí, però és a peu pla. Tu saps el que vull dir? Que vulguis o no...
Bueno, la ruta del,
la ruta del
colesterol la fan allà, ells. Saps? Sí. Allò que cada poble té la seva ruta del colesterol.
Sí que és gran, sí.
És molt gran, és molt gran. A part d'aquests dos grans escenaris que té, que fan música en directe, on hi ha els grans grups i els caps de cartell, hi han d'altres escenaris més petits i coberts, eh? I,
sí, per si plou.
I de pago. I de que s'ha de pagar.
Allò que no ens agrada gens als catalans,
exacte,
eh?
Exacte, però s'ha de pagar, també. On hi ha una gran oferta musical molt extensa i variada que serveix de plataforma per donar-se a conèixer a molts músics catalans.
Veus,
és a dir,
que bé.
Internacionalització i donar-se a conèixer.
I dinàmica.
Exacte.
Val. Va, anem cap a l'altra banda. Qui competeix? Ens ho deies abans, eh? Però qui competeix?
El Carnaval de Vilanova i la Geltrú.
Mitalell.
Mira.
Ja estàs fent de dansaire d'esbar.
Com ens agraden...
Ha arribat Vilanova i la Geltrú a la caravana! Com ens agrada això?
Mira, no saps si és el Carnaval de Vilanova o el Circo Reluí. És una...
És
una,
sí, de dues. Sí, és veritat.
És el que té les marxes militars, ja ho
Senyores
dèiem.
Senyores i senyores, el circo ha llegado a la ciudad.
Tres semanas de circo. Elefantes, el trapecista i el forçudo.
Sí, perquè el pallasso ja lo tenemos aquí.
Exacte, els pallassos. Sí, no, però
ai,
això
estem sentiu... sent poc imparcials?
Estem sent molt poc imparcials perquè ens estem posicionant molt ràpid i només ha sonat una cançó. Això que sentiu i que hem ballat tan alegrement és el Turuta. Una marxa militar.
És militar, amb un carnaval.
És una marxa militar, però jo vull dir, totes les festes catalanes estan... La música de les festes catalanes...
El Paso Doble i el Paso Doble és militar.
Paso Doble, marxes militars, sí. tot això. I amb gran alegria i gran orgull.
Sí,
allà, et plantes al mig de Vilanova i comences a cantar el Turuta...
Se t'ajunten mil, eh?
Mare de Déu.
Sí.
Bueno, ara ho veuràs. El Carnaval de Vilanova, precisament, va adoptar com a himne aquesta marxa militar.
Uh-huh.
És un dels carnavals amb més història de tot Catalunya. Ep. De més de 250 anys d'història. Imagini's, eh? No pot dir tothom, eh?
Rabiosos els de Sitges.
Espera't. Hi ha una gran diversitat d'actes carnavalescos, àpats, danses, disfresses, les comparses, però el que destaca més és la participació massiva de tot el poble.
Ara.
És més, la fa el poble.
Sí, senyor.
És l'únic carnaval que organitza la societat civil.
Del poble i pel poble.
Ah, efectivament. És a través de la Federació d'Associacions pel Carnaval. L'Ajuntament no hi té res a veure, eh? T'ho juro, són les federacions que ells ho porten a terme. I aquest carnaval dura tota la setmana i destaquen activitats variades, com deien, com el Ball de Mantons, que ja se celebra la setmana anterior, la xatonada del Dijous Gras.
Home, no hi manqui.
L'arribo del rei Carnestoltes el divendres, el dissabte és el dia de les comparses, on es fa la guerra de carmels, que es llancen més de 150 tones de carmels, ojo, eh?
I ves amb casc de moto.
Bueno, amb casc, perquè hi ha ràbia allà, eh? Allà deixen anar...
Se les tornen.
Lo de tot l'any. A més, tens 16.000 persones, eh? 16.000 persones.
16.000 persones?
Tirant carmelos a dojo.
Imagina't.
Carmelos.
No, sempre.
No són carmels.
Són carmelos. I sort que es fa a la plaça Major de Vilanova i no es fa a la plaça Major de Vic.
Mare de Déu. Llavors allà
seria un escàndol.
No, llavors allò ja seria declarar la guerra nacional de Catalunya.
Ara.
I també hi ha els coros satírics de Carnestoltes. Tinc un dubte.
Digue'm.
Carnestoltes o Carnaval?
Ui!
Que això...
Bona aquesta.
Potser la Montse Pibernat ens ho podrà solucionar.
Sí.
Perquè...
Jo crec que totes dues, eh?
Sí?
Sí.
Però alguna diferència hi deu haver, perquè...
Carnestoltes és el rei Carnestoltes, no?
Bueno,
perquè no hi ha rei carnaval.
No.
El rei del carnaval.
El rei del carnaval.
Però no rei carnaval.
No, però Carnestoltes també pot ser Carnestoltes. És la festa del Carnestoltes, no? Que deu venir de carns soltes, Carnestoltes, perquè és una festa així com, saps? I carnaval, perquè de tot s'hi val. Vinga, després d'aquest apunt filològic...
Sí?
Algú
ho haurà comprat,
Ens matarà, això, algun filòleg d'aquests que
escolta'm,
que en
Pompeu Fabra no escolta Ràdio Estel.
Anem-hi, per tal d'aclarir més coses sobre el mercat de música viva de Vic i del Carnaval de Vilanova, he demanat a dos amics, un de Vic i un altre de Vilanova, evidentment, que em fessin una defensa en un minut de la seva festa.
M'agrada.
Evidentment, cap dels dos s'han passat, han respectat el temps, s'han passat del temps.
És l'ideal.
I m'han fet un àudio... Més d'un àudio, de fet, perquè amb un no n'hi havia prou. O sigui, s'han aferrissat a defensar la
compro,
festa.
Que hi hagi guerra.
Aviam, amb ells dos enceto una petita secció de dins del concurs.
Val.
Faig una secció...
Subsecció.
Veus que em vaig inventant
coses. No, m'agrada.
Jo no tinc aturador.
Perfecte.
L'únic que és igual sempre d'aquesta secció és la música del principi.
Sí.
I prou, la resta...
I tu.
Mira, aquesta.
Aquesta. Ens agrada, eh?
I jo.
També és poc imparcial, aquesta música.
És poc imparcial.
També t'ho dic.
Doncs anem a estrenar aquesta secció dins del concurs de la festa preferida de Catalunya.
Ara.
Va bé. Aquesta secció es dirà La visió imparcial.
Ai, que em sona aquesta.
Sí.
Sí que me sona, eh?
Serà perquè t'hi amo.
Uns anyets...
Mira que confusione.
Sarà perquè ti amo, è un'emozione.
Que creixe piano piano.
Per què he posat aquesta música? Perquè m'agrada.
Ah,
saps?
Bueno, fa una mica cunyadet, eh?
I també
t'ho dic.
No, també és
la passar res.
És la visió imparcial, per tant, és imparcial perquè serà perquè ti amo la festa que està defensant.
Ara, ho hem trobat.
No, és que estava pensat. Primer va ser la música i llavors la justificació.
Va,
però m'ha sortit molt bé. Mira, per un costat hi tenim l'Abel. Ell viu a Vic, tot i que és fill de Borgonyà. Bé, està al costat, entre Pinto i Valdemoro.
Val.
És un gran expert en festes, però perquè voteu al mercat de música viva de Vic, ha buscat tot un grup de músics per defensar la seva festa.
Ara, com m'agrada això.
Però clar, els músics a quina hora treballen, normalment?
A la nit, no?
Efectivament, a altes hores. I és a altes hores que aquest grup de músics coordinats per l'Abel van fer aquesta defensa. Ojo que hi ha soroll de bar.
Ai.
Música viva Vic mola pels següents motius.
Perquè va ser la primera borratxera que vaig agafar amb un ron amb Red Bull. No, mentida, vodka amb Red Bull, era.
A mi m'agrada el mercat de la música de Vic perquè sóc de Vic i ho tinc molt a prop.
La música viva de Vic és la festa major de Vic, música al carrer, molta gent, festa.
Música.
Perquè es passen fent música i escolten música i toquen música i troben música i perquè això m'agrada molt. Jo dic, música viva és festa major.
Mola perquè trae cultura àmplia musical a Catalunya Central.
Com m'agrada això. Pot ser que la noia que diu que va ser la seva primera borratxera no se li hagi passat del tot?
No, pot ser que no.
Pot
ser que encara hi sigui.
Val.
Són de Vic. Allà...
M'agrada molt el...
Perquè visc a prop. Ja està.
Perquè visc a prop.
Sí,
és que són de Vic, no necessiten justificació. Per ells és la millor i ja està.
Sí.
Bueno, ja ho veieu.
Vic capital de Catalunya.
Exacte. I mercat de música Vic, millor festa de Vic.
Patronal.
De Vic. De moment, de Vic.
Sí.
Diuen que és com la festa major de Vic. No sé si us heu fixat, però que ha contestat tothom, menys l'Abel.
Menys l'Abel, exacte.
Que ell encara no ens ha donat la seva opinió. Anem a escoltar-lo.
Va.
Moment, que encara no estic. Estic aquí al bar buscant compatriotes perquè em puguin resoldre l'equació. Mentrestant, vaig parlant jo.
No,
música viva mola, perquè... per què mola? Ja t'he preguntat a tu.
Compatriotes, eh?
No sé, compatriot, va perdut. T'he preguntat a tu.
Això no dins un bar, eh?
És que no acabem d'arrencar. Jo li vaig dir, Abel, sisplau, Abel, digue'ns per què es mereix guanyar el mercat de música viva de Vic.
Però res, aquest és la meva tesi. Francesc, música viva de Vic mola perquè es dona l'oportunitat a joves que comencen, joves que acaben i...
No
només a Catalunya, sinó que fan una àmplia... una àmplia majoria a tot el país. Música viva Vic. La millor festa de Catalunya.
I ja està.
Dona l'oportunitat...
Jo
em quedo amb la frase del mercat de música viva de Vic. Dona l'oportunitat a joves que comencen i a joves que acaben. Vull dir... Voleu més motius per votar al Mercat de Música Viva de Vic?
Pocs festivals de música donen oportunitats a gent que acaba.
Exacte. I el Mercat de Música Viva de Vic ho fa.
Estàs pensando en retirar tu grupo de rock Música Viva de Vic?
Sí. Va, per altra banda, ja ho has vist, la Bel fa la seva defensa enmig d'un bar.
M'ha agradat.
Tenim, per la banda del Carnaval de Vilanova, en tenim un ferm defensor, però un ferm, 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 ja ho veuràs. Ell és l'Àlex, i participa des de sempre i s'ho sent molt seu. I quan parla de Carnaval, i més si l'ha de defensar, se'n sent.
Sí?
Se'n sent de seguida.
Ai.
Ja veureu que porta una mica malament la competitivitat, no amb el Mercat de Música Viva de Vic, sinó amb els seus veïns de Sitges.
Ai, 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 ai.
El Carnaval de Vilanova diria que més que una festa tradicional a l'ús, com les que estem acostumats a conèixer, és més aviat una revolució, una manifestació revolucionària que explica el caràcter d'un poble. És a dir, el Carnaval de Vilanova és un carnaval de mascarades i de màscares, de sàtira, no de lluïment. No interessa tenir la disfressa més ben feta o la disfressa més treballada. Aquí interessa que darrere d'una màscara tothom sigui igual i tothom se'n pugui riure de tot. Per tant, és un tipus d'humor, és una manera de prendre's la vida.
Viva Honduras! Una mica revolucionària.
És una manera de prendre's la vida.
Ep,
alerta, eh?
Parlem-ne.
El Carnestoltes com a mesura per prendre's la vida em sembla molt poètic i que ens hauríem d'aplicar tots.
Sí, sí, no? Sí, sí, sí.
Però el que impacta més d'aquest carnaval és la quantitat de gent que hi participa, ja veureu.
Va.
Penseu que és el carnaval més participatiu que existeix a Catalunya. És un carnaval on, de manera activa, no anar-ho a veure o sortir al carrer, no, participar de manera protagonista i activa, cada any hi ha més de 20.000 persones en una ciutat que no arriba a 70.000. Estem parlant que una de cada tres persones surt al carrer a participar dels actes del carnaval, que són una festa constant, els 7 dies que dura, de dimecres a dimecres, qualsevol hora del dia, qualsevol hora de la nit, tothom té la seva opció. A més, és un carnaval que camina de la mà de la societat. M'atreviria a dir que és la primera línia de defensa dels nostres drets que tenim les persones de Vilanova. És el lloc on podem cagar-nos en totes aquelles coses que no funcionen, on podem clamar per la justícia i, a més, fer-ho de manera festiva. És una celebració de la vida i és que jo no m'atreviria a dir que és la millor festa popular de Catalunya perquè està molt més enllà de qualsevol altra cosa. No té res a veure amb cap festivitat popular. És impossible comparar-ho perquè té un altre tipus de caràcter.
No sabem si estem escoltant Che Guevara o l'Àlex de Vilanova.
La revolució de Vilanova.
Jo és que l'1 d'octubre no va ser res comparat amb el que és el Carnaval de Vilanova.
Estic veient gent dient-li a l'Àlex això és Vilanova i l'Àlex contestant
apropiese.
Exacte. Saps el que et vull dir?
Bueno, és una festa incomparable, segons l'Àlex. I s'ha de dir que ho exposa molt bé i fa números per guanyar ja no només l'eliminatòria, sinó el torneig de la festa preferida dels catalans.
Sí, senyor.
Així no dic Catalunya, així no ha de sonar.
I que t'ajuda
I per cert, per on anaves,
digues,
ara?
No, tira. No vull entrar en aquest jardí.
Com us deia, heu vist que es va encenent a poc, l'Àlex, eh? I en un altre àudio, que em va demanar, si us plau, que no el passés ni que l'escoltéssiu, va deixar un recado pels seus veïns de Sitges.
Per cert, el Carnaval de Sitges és una merda.
Efectivament.
Aviam.
Efectivament, vull dir que aquest és l'àudio, eh? No, sí, que no corroboro res, jo.
No. Va, la cadena també hi anava. Sí, tal qual.
Bé.
Després, bueno...
Aquest volia que no el passessis, eh?
No, aquest em va dir, sisplau, no el passis. No ho sé, però crec que era important. Precisament la setmana que ve tenim també Sitges.
Tenim Sitges?
Tenim Sitges.
Ai, Déu meu.
La setmana que ve és...
Ves que no s'hi trobin més endavant l'Àlex.
Ara que cada cop que diem...
Sí. Sitges? Home,
fent amics a Tarragona i a Sitges.
Sí. Estimen molt la gent del país.
No, perdó, m'equivocava. La setmana que ve no és el Carnaval de Sitges, és el de Solsona.
Ai, Déu meu.
Sí, és un altre tema, sí. La setmana que ve tindrem l'Andreu aquí per parlar amb nosaltres.
Què, ens fas un resum de tot plegat o no?
Vinga, després d'haver sentit l'un i l'altre, perquè tingueu clar qui heu de votar, que podreu votar a través de les nostres xarxes aquesta primera eliminatòria entre el Mercat de Música Viva de Vic i el Carnaval. Carnaval.
Carnaval, eh?
El Carnaval.
El Carnaval.
El Carnaval. El Carnaval de Vilanova.
Sí.
Anem a donar-vos els tres highlights. Els tres highlights.
Tres punts forts.
Exacte.
Podem parlar com la gent normal.
Gràcies, és que de vegades... És que jo sóc com a Mercat de Música Viva de Vic.
Tens una plaça gran.
No, hi ha aires d'internacionalització.
I dinamització.
Anem a veure. Punts forts del Mercat de Música Viva de Vic. Sense ser la Festa Major de Vic, exerceix com si ho fos, que això no ho poden
Bona.
Dir.
Exacte.
Sí. És la catapulta per donar-se a conèixer per molts músics joves
que comencen
i acaben. Joves que acaben.
Ara. Carai.
A diferència... M'encanten aquestes psicofonies que...
Sí, sí, és la veu del poble. Que jo dic sempre que el José és la veu del poble.
A diferència dels grans festivals d'estiu, el Mercat de Música Viva, dels festivals d'estiu de música, sí, el Mercat de Música Viva de Vic abraça la ciutat i tothom se'l fa seu.
Oh. És una d'aquelles frases de... No sé què posar, senyorita, eh?
Efectivament.
Val, val, val.
Però jo no m'he posicionat en cap moment, eh? Voteu qualsevol dels dos.
Anem cap al Carnaval de Vilanova, va.
És una festa de fort caràcter popular amb la participació activa de pràcticament tota la població. És una festa comuna a tot Catalunya, el Carnaval, però que a Vilanova són capaços de trobar-li el fet diferencial i de fer-la única.
Veus?
Això ho veurem també la setmana que ve amb Solsona. I tres, té una gran varietat d'activitats que serveixen per criticar el poder, el mort i aquí el vetlla, i això ens agrada i sempre està bé.
Home, sí. Sí, sí, sí.
Dit això, ja està, ja està. Ja,
escolta,
ja...
com ho fem per votar?
Doncs a l'Instagram de la caravana de Ràdio Estel, allà sí, posarà qui preferiu, el Mercat de Música Viva de Vic o el Carnaval de Vilanova? I vosaltres voteu el Carnaval de Vilanova.
La caravana Estel, ja que hi sou, doneu-li el botonet de seguir.
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 Perquè sí, és seguir o seguir.
Exacte, sí.
Exacte.
Li fa.
Depèn de com ho llegiu. Però podeu triar qualsevol de les dues opcions. En qualsevol cas, la setmana que ve, la següent ronda, sabrem qui ha guanyat aquesta primera eliminatòria.
Estic nerviós.
I la segona a mi m'agrada molt. Aquesta és entre el Carnaval de Solsona i l'Aquelarre de Sant Adrià. És la lluita més aferrissada de la Catalunya Occidental.
Sí, senyor. Sí, senyor. Ara, però, saps que ha arribat, no?
Què ha arribat?
El temps de preguntar-te què ha de fer la gent si vol fer alguna coseta aquesta setmana.
Doncs molt fàcil, us porto a la Lotoagenda per poder triar entre diferents activitats d'arreu del territori.
I comencem pel Mercat del Trumfo i la Sal d'Odèn.
Estem sempre a favor dels mercats de menjar, i més si són els solsoners. Molt bona gent, els solsoners. Trumfo, per aquells... Noi, han dit que no?
No.
Trumfo, per aquells que no heu sortit mai de l'àrea metropolitana, vol dir patata.
Sí, home, sí.
La patata és el producte estrella de l'Alt Solsonès, es veu, jo no ho sabia, pel clima i aquestes coses. I la sal, bueno, la sal hi és perquè patates sense una mica de sal són molt soses.
Sí, allà a Berga hi tenim molta sal, no?
Molta, no, Cardona, les mines de sal. A veure si vols també.
Prop.
Aquest diumenge, dia 20, aneu a Odèn, al Mercat del Trumfo i la Sal.
Festa Major a Santa Cecília de Voltregà.
Aquest municipi de la comarca d'Osona celebren la Festa Major aquest cap de setmana i fins al cap de setmana que ve, tota una setmana.
Déu-n'hi-do.
Celebren Santa Cecília, patrona dels músics i també patrona del poble, que se celebra el 22 de novembre.
Ai, ara.
Muralles,
ja
muralles de Tarragona. Imponente fortaleza. Y además de su belleza.
Hola, què tal? Com està?
Oriol Grau, què tal? Bona tarda.
Com està? Pau.
Ui!
El Palomino.
Sí, el Palomino.
Ui! Sí. Què tenim? Què tenim a Tarragona?
Jornada de portes obertes al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
Interessantíssim!
Home, Tarragona! Si una cosa tenen, altra no. Però si una cosa tenen...
És arqueologia.
És arqueologia.
Exacte. Encara corre algun romà per allà. En motiu de la Setmana de la Ciència, aquest cap de setmana podreu entrar gratuïtament.
Gaudir
amb gratuït, perquè s'assembla molt.
Sí.
Quan és gratuït, les coses les gaudeixes.
Gaudeixes,
exacte. Al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, també conegut com MNAT. És Museu Nacional d'Art de Tarragona. MNAT.
MNAT.
I el MNAC.
I el MNAT.
És el MNAT.
Estan a l'altura, eh?
Tranquils, que m'he informat, i és la Setmana de la Ciència, però no hi va actuar el Dani Jiménez, per si algú... Per si algú té algun d'allò.
Sí, no hi haurà ensurts aquesta vegada.
Ara que també hem fet això amb Sitges, de posar el soroll del vàter, haurem de fer notícies de Sitges cada setmana o no?
A tu et ve de gust?
Bueno, Tarragona és més gros, Sitges no sé si passa. Segur que passa moltes coses.
Ai. Sí que passen coses.
Passen moltes coses. Passen moltes coses a tot Catalunya.
Sí.
Tantes
que
jo no arribo ni la meitat.
No, doncs queda dit. Si aneu per Tarragona perquè us heu perdut per la Nacional 2...
Podeu anar al MNAT.
Podeu anar al MNAT.
Que és gratis.
I al balcó... Exacte.
Un respecte.
I al balcó del Mediterrani.
Exacte, el balcó del Mediterrani.
Són les dues coses que sempre dic, el MNAT i el balcó del Mediterrani.
I les muralles de Tarragona.
Ah, però això es dona per suposat. Ai, muralles.
Francesc Marginet, gràcies, eh?
Molt bé, que no s'oblidin de votar, eh, la gent?
No, home, no.
Que la gent voti. Quin passa la següent ronda, si el Mercat o el Carnaval de Vilanova?
A l'Instagram, eh?
A l'Instagram.
M'agraden molt aquestes pluralitats.
Instagrams, bueno, és...
No, es diu així, Instagrams.
No? Pues bueno, pues ja estaria.
Allà les stories i a les fotos.
Exacte.
T'anava a dir Pere Joventí ara mateix.
Si vols, també m'ho puc dir.
Francesc Marginet, gràcies, que vagi molt bé. Fins la propera setmana.
Adéu-siau.
Continuem una horeta més aquí a la caravana. Morallas de Tarragona.